Al matí, amb Mireia Sanz.
La xarxa assistencial que forma ITA, especialistes en salut mental, ha anat ampliant els seus àmbits d'actuació en els 20 anys de trajectòria de l'entitat. Un dels últims en incorporar-se són les reeducacions pedagògiques, unes sessions individualitzades per joves a les quals es treballen diverses competències per tal que millorin el seu rendiment escolar. Per parlar-ne en profunditat i saber a qui es dirigeixen i com es treballa la millora dels resultats acadèmics, però no només aquests, parlem amb l'Esteve Montasell, que és psicòleg especialitzat en neurodesenvolupament. Hem dit bé el cognom?
Sí, correcte, és correcte.
Bon dia, Esteve.
Bon dia.
I la Cecília Martínez, que és responsable de comunicació d'ITA. Moltes gràcies per acompanyar-nos també.
A vosaltres per convidar-nos.
A veure, aquestes reeducacions psicopedagògiques que fa uns anys que heu posat en marxa al vostre centre, a qui van dirigides i en què consisteixen, Esteve?
Bé, nosaltres ens dirigim en un primer moment sobretot al col·lectiu més infantojuvenil, o sigui, nanos més petitons, des dels 5-6 anyets fins als 18 o els 19, fins que acaben l'etapa acadèmica, per dir-ho així. I normalment ens va sorgir la demanda a través dels pacients que hem anat tenint, i va sorgir a través de el que en diem els trastorns de l'aprenentatge, els trastorns del neurodesenvolupament, que van anar apareixent, no, de patologies que ens van anar sortint a través dels nostres pacients. Llavors, una mica el que nosaltres fem amb les reeducacions és una part d'ajuda a treballar les seves dificultats cognitives. Jo, de fet, soc el que porto tot el departament de neuropsicologia, llavors una mica el procediment que fem és, quan jo detecto que hi ha algun nano que tenim en qualsevol dels règims de tractament que tenim, dels nanos ingressats, els que estan venint d'ambulatoris, que fan hospital de dia, i veiem que hi ha una sospita, o que entre tot l'equip multidisciplinar que treballem doncs hi ha una sospita d'aquest diagnòstic, doncs fem una avaluació psicològica extensa en què ho mirem tot, i a partir d'aquí, si veiem que, ostres, doncs trobem trastorns de l'aprenentatge, potser més clàssicament i més coneguts per la gent, doncs poden ser el TDAH, uh-huh, o una dislèxia, per exemple, i quan trobem un diagnòstic d'aquests, el que fem és oferir-los a la família, ostres, un suport i una psicoeducació que en diem a tant a família com a pacient, de quines són les dificultats que tinc i com és que potser, que moltes vegades els hi passen als nanos, no?, a l'escola no els acaba d'anar com ells, uh-huh, com ells s'esperen, no? Perquè, per exemple, jo sempre poso, per exemple, els dislèxics, que poden invertir moltes hores estudiant i que al final, ostres, en un examen he acabat traient un 5 i els meus companys que han estat estudiant una hora i mitja han tret un 7.5, no? I ells acaben molt frustrats i molt cansats i per què em passa això, no? Llavors, el que nosaltres els oferim a les famílies és, ostres, doncs a veure, veniu amb nosaltres, li donem una hora a la setmana o dues hores, els que sigui, intentem treballar doncs aquestes dificultats concretes.
Uh-huh. De fet, si us sembla, escoltem una de les vostres usuàries, la Sol Miralles, que ens explicava per quin motiu ve ella al vostre centre. Ho deia així.
El tema de reeducacions és perquè em costa per al tema de dislèxia, que, bueno, estic fent exercicis ara de comprensió lectora, perquè, bueno, em confoc molt el tema de llegir. I, bueno, ara estem fent exercicis de que em fan llegir un text i haig de buscar els errors. I, bueno, em costa bastant, però ho vaig fent a poc, però em costa bastant. No, ho fem més de... Ara estem en tema de llegir en comprensions lectores i haig de trobar els errors de paraules, com, per exemple, em posen d'acord i llavors la D és una B, i jo això ho confonc, per exemple.
Clar, aquí ella ens explica un cas concret, no?, que potser ens ajuda a tots a veure, mm-hmm, ben bé una mica com ho treballeu. Mm-hmm. Com es treballen exactament aquestes situacions? És a dir, ens hem d'imaginar una classe estàndard de reforç a la que podia assistir alguna persona, o com funciona?
No, nosaltres sí que és veritat que hi ha centres que ho fan, que a vegades fan això, classes més en grups petits i reduïts, però nosaltres sempre hem triat molt la línia de fer-ho individual, de fer un espai individual en què normalment sol ser la psicopedagoga del centre, o potser el neuropsicòleg també, a vegades, si disposa d'hores, pues, també ho fa, però solen ser espais individuals d'uns 45-50 minuts, més o menys, que està pensat, perquè al final 45-50 minuts és el que dura l'atenció d'una persona, llavors fer sessions més llargues tampoc no ens interessa, i llavors una mica en funció, pues, de les dificultats de cada un, pues, treballem aspectes concrets, no? En el cas de la Sol i la seva dislèxia, que porta temps que amb ella, ella sí que és veritat que tota la part més de comprensió lectora o el que en diem també la consciència fonològica o la dificultat que té a vegades pues, això de confondre sons i lletres, pues, una mica estem en aquest tipus de situacions ara mateix amb ella. Però ja et dic, depèn una mica de cada pacient. Amb altres podem treballar més la planificació, l'organització, la capacitat més de gestionar els recursos que tenen a l'aula, i una mica ens coordinem molt amb el psicòleg o el terapeuta del cas també, que normalment a vegades també estan en contacte amb l'escola, llavors si hem d'anar fins a l'escola a fer també un seguiment, doncs també ho fem per estar en contacte amb el tutor.
I això amb quin tipus de material ho feu? Teniu material propi?
Nosaltres fem, hi ha una part que de material propi dels propis professionals que ells al llarg del temps doncs, han pogut recopilar, diguéssim més clàssic, de paper i llapis, mal. Però sí que és veritat que nosaltres incorporem un parell d'eines més a nivell tecnològic. Per una banda, tenim conveni amb el que és el Syncrolab. Syncrolab és una plataforma que es va dissenyar fa un parell d'anys a Madrid. És una plataforma de rehabilitació cognitiva, més pensada per adults, però nosaltres també la incorporem ara en infantó juvenil, perquè també volem demostrar una mica d'eficàcia. I ho fem per treballar sobretot això, més dificultats relacionades amb nanos que puguin ser més del perfil TDAH que no de dislèxia. I en canvi amb els dislèxics també tenim conveni amb una altra plataforma que és Glyphing, que la seva fundadora pues, va tenir les seves filles, si no recordo mal, fills o filles, amb dislèxia, i a partir d'aquí pues, va generar tota una plataforma de programes de lectura. Està molt encarada específicament a problemes de lectura, bàsicament. Llavors, l'avantatge que ens donen aquestes plataformes és que, a part de les sessions presencials que fem al centre, ens permet fer un seguiment també a distància. Són sessions que ells poden fer a casa, que no solen ser gaire llargues, d'un quart d'hora a 20 minuts, que tampoc els hi robi gaire temps, i podem fer un seguiment doncs, bastant més intensiu, perquè poden ser unes dues o tres sessions a casa i potser a la setmana següent els tornem a veure al centre. Llavors, podem fer aquest seguiment més continu sobre seu. Nosaltres setmanalment podem fer potser una hora, com a molt dos, però també insistim molt que el que intentem, sobretot dels hàbits, és que es mantinguin a casa. O sigui, al final, el que nosaltres treballem a la reeducació psicopedagògica és poder tenir nous hàbits o adquirir nous hàbits. Mm-hmm. És això.
I aquestes aplicacions, aquest Glyphing, mm-hmm, que sí, comentaves, que permet aquesta sessió, podem dir-ho d'alguna manera, en línia des de casa, sí, la podeu controlar també d'alguna manera des del centre, entenc.
Ah, exacte. L'aplicatiu ens permet que el professional té tota una sèrie de... Bueno, té un aplicatiu en el mòbil o des del propi ordinador on es pot anar controlant si està fent tots els exercicis que se'ls manen, i llavors, si no és el cas, doncs també ens podem posar en contacte amb la família de poder-ho supervisar. Sí, sí, en aquest sentit ho tenim bé.
Per tant, es permet un cert control,
exacte,
també sobre la feina que es,
sí,
fa,
sí, sí,
i entenc sobre la millora, més enllà de saber,
exacte,
si ho ha fet o no ho ha fet.
És també anar veient l'evolució, exacte. Si veiem que la dificultat que li hem posat potser d'entrada no era la que tocava, o potser hem sigut poc realistes i li hem de posar més dificultat, podem anar variant en funció del seu rendiment i anar-li fent més difícil progressivament.
O sigui, com funciona? Com serien aquests exercicis? No sé, per imaginar-nos-els, eh? Posa'ns un cas pràctic.
Bueno, realment és el que deia la Sol. Hi ha una part que és moltes vegades comprensió lectora o més relacionats amb el tema de sopes de lletres o els mots encreuats. Són exercicis d'aquest estil, realment. El que passa que en el cas dels trastorns de l'aprenentatge o de dislèxia sí que és veritat que utilitzem alguna tècnica o alguna pista que es li dona. O sigui, pots donar una pista semàntica o els pots donar una pista visual, perquè per exemple sabem que els dislèxics per exemple processen millor la informació visualment. De fet, jo sempre faig la broma de que les facultats d'enginyeria són molt dislèxics, vale? Llavors, mm-hmm, és allò que la part d'escriptura la fan les seves parelles i ells fan el treball d'enginyeria el fan ells, vale? Llavors sempre dic que per això visualment treballen molt bé, igual que hi ha molts cuiners que també són dislèxics, vale? Però això és ho deixarem per un altre episodi.
Ah, doncs mira, doncs és interessant,
sí, és
perquè
una
són professions, no?, que suposo,
sí,
que no...
Que ningú s'ho hauria pensat, però sí, realment, perquè... És això, realment ells el que necessiten, no?, és treballar la informació molt visualment. Llavors el cuiner moltes vegades, que és el que fa, no és agafar la recepta com podem tenir nosaltres aquí escrit, sinó que realment és un processament molt més manipulatiu, en què has d'estar més en moviment, per això els TDAHs també els hi va molt bé, i llavors és tot molt més visual. Llavors aquí és on ells tenen més avantatge. Jo sempre dic que els nens petits que n'hem tingut a la consulta, jo tenia un cas d'un nen de 8 anys que jugant al Memory, el típic joc de les parelles de cartes, sempre em guanyava. Vull dir, perquè ell realment se'n recordava a la tercera i ja sabia fer tota la... Omplíem la taula de cartes i ell a la tercera ja sabia fer-ho. Jo amb prou feines n'havia trobat dos. Vull dir, és molt curiós, la veritat. És això que poden ser que el dislexi és això, no?, que li costi molt... Pues,
Bueno, clar, és que són altres capacitats, no?
Exacte,
vull dir,
compensen amb altres mecanismes, no? Realment, és, ells la... El problema del dislèxic, en el fons, per exemple, jo sempre els poso d'exemple, em cauen molt bé, els tinc molta simpatia, no són mals lectors, al final, és que són lectors molt lents. Ells els costa molt descodificar la informació que és escrita. Llavors, per això, una de les adaptacions, o els famosos PIs, o els plans individualitzats que es fan a les escoles, la principal ajuda metodològica que se'ls dona és que se'ls dona més temps als exàmens. simplement és la principal ajuda que tenen. Però això per un dislèxic ja és un canvi. També són aquells
clar,
típics nens que...
necessita processar la pregunta per poder-la respondre,
exacte,
no?
Que li donin 10 minuts més a l'examen, doncs per ell ja és un gran canvi, és un gran què. De fet, aquí a Catalunya crec que som de les poques comunitats d'Espanya que la selectivitat dels dislèxics tenen un quart d'hora més dels exàmens, no? Perquè realment se sap que com processen més lent per avaluar-los d'una manera justa, és just donar-los un quart d'hora més amb ells. Això és algo que aquestes petites coses metodològiques per ells són un món, ho noten molt.
I tothom pot millorar amb uns exercicis com aquests o hi ha casos en què realment la millora és més complexa?
El que ens diu la revisió científica, almenys fins a dia d'avui, que tampoc és veritat que en el camp infantojuvenil n'hi hagi molta, és que sí que hi ha millora. Sí que és veritat que sempre hi ha experts que puguin dir que hi ha un debat. Aquí hi ha un debat obert, que podríem estar hores, que no és el cas d'avui. Però sí que és veritat que a través de... Bueno, són cervells en creixement, al final, sobretot quan parlem de les reeducacions en el camp infantil, perquè sí que és veritat que les reeducacions en adults també es fan, però llavors ja parlem de rehabilitació cognitiva i parlem d'altres processos i d'un cervell madur. Però en el cas dels nens sí que és veritat que tenim l'avantatge, no?, que és un cervell en creixement. Llavors, tot aquell exercici que nosaltres podem posar pel mig o podem interferir en aquest creixement, moltes vegades sí que sol ser un avantatge. Realment aquesta adquisició d'hàbits, per això sempre dic que la reeducació més que fer exercicis al final és donar els estratègies o nous hàbits que no han tingut, perquè a vegades també ens trobem nois que fan aquest tipus de serveis i també que potser no tenen per què tenir un trastorn de l'aprenentatge, però potser en el cas dels nanos que hem tingut ingressats, no?, potser han estat un any totalment desconnectats de l'escola, però totalment desconnectats és no han tornat a agafar un llibre. És allò que li tenen pànic al llibre i tenen pànic al paper i llapis. Vull dir, llavors potser a vegades objectius que tenim amb pacients molt complicats és simplement tenir-lo en un despatx fent alguna cosa. Això ja al final, primers objectius de motivació, vull dir, primers objectius molt bàsics. Després en pacients ja més del carrer, no?, més ambulatoris, ja treballem coses molt més avançades, però com tenim un ampli espectre de pacients sí que és veritat que amb els més greus, doncs, a vegades petites coses ja són un gran què.
Clar, parlaves de donar estratègies i nous hàbits. De fet, fa una estona parlàvem d'unes xerrades que es fan als CAPs també per treballar els hàbits en els estudiants. Per tant, és una qüestió que va també i que involucra molt directament la família. Entenc que hi treballeu també.
Nosaltres tot el procediment que fem, sí que és veritat que fem les sessions amb el pacient, però sempre hi ha un contacte directe tant amb escola com amb el pacient. Intentem sempre fer un seguiment, ni que sigui per correu electrònic, però per telèfon, per trucades, el que sigui, o presencialment, quan tenim temps per anar a les escoles. Bueno, i ells també tenen temps per rebre'ns, perquè van molt enfeinats. Però intentem sempre, bueno, és el que hem dit sempre, al final, perquè realment un treball tingui èxit, necessitem involucrar la família. Jo sempre, tant en rehabilitació cognitiva en adults, clàssicament en neuropsicologia, també sempre s'ha dit de que si no hi ha una col·laboració i un canvi per part de tot l'ambient del voltant per poder ajudar, és complicat. Nosaltres ens ho trobem molt amb els nanos, això que podem tenir ingressats o podem tenir en règim d'hospital de dia, fins i tot a nivell terapèutic, de que si realment no hi ha moviments familiars, no hi ha una predisposició, ni que sigui, no cal tampoc fer grans canvis, però una predisposició al canvi a vegades pot ser complicat.
Escoltàvem la Sol parlar una mica dels exercicis que fa, també ens explicava que va començar a venir perquè els seus pares la van apuntar, però reconeix que aquests exercicis que està fent doncs li estan fent servei. L'escoltem.
Els meus pares m'ho van preguntar. Bueno, primer m'ho va preguntar el neuropsicòleg i, bueno, ho vaig veure bé. Primer em costa molt acceptar les ajudes, però vaig pensar i vaig dir, bueno, és pel teu bé, Sol. I llavors, pues, al final ho vaig acceptar i vaig dir, bueno, pues, endavant. Perquè, jo sola, amb tema estudis, amb tema dislèxia i tot això, o sigui, no m'ho podria treure i prefereixo que m'ajudin perquè és que sense ajuda jo no m'ho podria treure, vamos, ni de conya. Jo veia que, jo em comparava molt amb els meus companys que es deien, jo no he estudiat res i treien bones notes i jo que estudiava moltíssimes hores, un cap de setmana o tot el matí allà implicada i no hi havia manera i treia, per exemple, un 2 o un 3.
Aquesta és la tònica general, és a dir, són alumnes o pacients que acaben contents, que se senten, veuen aquesta millora i els ajuda en certa manera?
Bueno, la tònica és que sí, que realment trobem que quan ells entenen, no?, que la dificultat que tenien té una raó de ser i que no és global, sinó que són coses específiques que ells no sabien fer, la veritat que el canvi, fins i tot això que parlava en autoestima, és gran, la veritat, això, quan un dislèxic entén que realment, ostres, no, puc tenir un coeficient intel·lectual normal, puc estar amb els meus companys, puc tenir una vida familiar normal, però, ostres, estava jo sempre fent exàmens i sempre estava allò molt apurat, etc. I al final, quan començo a entendre què és el que em costa i començo a veure, al final també és això, començo a veure el canvi en el rendiment acadèmic i, ostres, em començo a donar compte, no, que amb aquesta ajuda de l'escola, amb aquesta ajuda dels pares, amb aquesta ajuda dels professionals, poquet a poquet hi ha aquest canvi. Ja, per ells és, bueno, és el dia i la nit. Jo hem tingut, me'n recordo sempre d'un cas de dos noies dislèxiques que realment venien plorant, plorien plorant al centre perquè no ho entenien, vull dir, es passaven setmanes estudiant, noies de batxillerat, això en aquest cas també amb trastorn alimentari o així, que elles ho intentaven i al final quan van comprendre la dificultat que tenien, que les dues tenien, compartien una dislèxia, i vam tenir les ajudes a l'escola, aquest pla individualitzat a nivell metodològic, i se l'ajudava a les sessions i comprenien que necessitaven pues treballar d'una altra manera sota la pressió del temps, i van començar a veure el canvi amb notes bueno, agraïdes, vull dir, encara ja fa un any i pico que ja no venen perquè ja estan a universitat i més enllà, però encara de tant en tant passen pel centre a donar-nos les gràcies, no? D'entendre, ostres, ho arribo a saber que tenia una dislèxia a segon d'ESO, perquè amb aquesta noia es va veure molt tard, perquè ningú ho havia vist mai, va arribar molt tard al nostre centre, i ella diu, ostres, pues m'haguessin dit a primària o m'haguessin dit abans, hauria entès moltes coses i no m'hauria posat en tants jardins on també he posat, no? En tants
Clar,
problemes.
És que, de fet, et volia preguntar això, no? Perquè, Esteve, perquè tinc la sensació, no?, que moltes vegades, no?, vosaltres heu començat a treballar en un tipus de trastorns, com a centre ITA, no?, els trastorns alimentaris, però que sempre recordo que sempre que n'hem parlat ens expliqueu que són multidisciplinars, no?, que l'arrel no es pot buscar en una cosa només, no?
No
es pot buscar ni en una sensació, sinó al final acaba sent una baixa autoestima, entre d'altres, que acaba derivant a moltes coses, no? I entenc que aquesta baixa autoestima, si a més la sumes amb una sensació, això que deies ara, no? De, em sento tonta, crec que a la classe no tiro, veig que els meus companys sí que tiren, i a més tots hem estat en una escola, clar, els que som aquí, sabem com reaccionen, no?, els companys amb coses d'aquestes. Clar, suposo que aquí hi ha un punt de treballar també l'autoestima a través dels resultats.
Exacte, és que al final és això, les sessions acaben sortint de tot, no? Però al final el canvi també d'ITA, que veníem això que deies, no?, del trastorn alimentari, que hem canviat a un altre model, ve una mica d'això, perquè al final vam començar a veure, no?, que els orígens dels trastorns, de les dificultats de la gent era tan variat que vam dir, doncs comencem a especialitzar en diferents cosetes, o aquí al final el tractament inicial que vam fer pel trastorn alimentari al final tampoc tenia sentit seguir-lo mantenint de la mateixa manera, sinó dividíem una mica, no?, i ens especialitzàvem en coses concretes. Llavors, en el cas de les reeducacions, pues, també, al final, en el cas dels trastorns de l'aprenentatge, és important poder incidir en tot, i és veritat que l'autoestima, pues, se'n ressent molt al final, quan tot el teu dia a dia, no?, perquè al final la rutina d'aquests nanos és passar per a l'escola. Llavors, si 8 hores al dia no ho estàs passant bé, clar, això al final remou els caps de setmana, remou la resta d'hores que tens a casa i amb la família, òbviament.
No, clar, i si a casa no saben l'arrel de tot plegat, segur que hi ha aquella imatge de que no treballes prou, és que t'has de dedicar més...
És un peix que es mossega la cua, al final és un bucle, que en diem nosaltres, parlant en concepte així, és un bucle, és un cercle viciós, no?, que al final els propis nanos no saben com sortir-ne, i la família també al final entra en una espiral de que per molt que el renyo, per molt que no sé què, tampoc funciona, dius, vale, doncs potser hi ha alguna cosa que ens està escapant, no? Llavors, d'uns anys cap aquí, el fet de poder revisar, ostres, potser hi ha una dificultat específica en lectura, algun nano això té un dèficit d'atenció bastant important i té dificultats per concentrar-se, etc. I podem incidir sobre això i veus que el nano millora, doncs les famílies també es queden molt tranquil·les. Que al final, la part diagnòstica sempre és algo que jo sempre he dit, no?, que quan la família realment sap el que té entre les mans, i el propi pacient, perquè al final jo fins i tot els diagnòstics aquests, jo sempre he sigut molt partidari d'explicar-los als nanos, que hi ha gent que no ho fa, però jo soc tal qual de dir-los, doncs mira, et costa això per això i això. I al final quan veus les seves cares de...
Les dones una explicació,
clar,
del que es passa,
una explicació, no? I quan veus les seves cares de... Ah, vale, ara entenc que això que em passava a l'escola... Ah, i llavors és el típic que el dia següent quan et tornen a veure et diuen, vaig estar pensant en el que vam estar parlant l'altre dia i se m'han vingut al cap un munt d'exemples de situacions que em passaven. I dius, pues, ara entens, no? I llavors quan ells comencen a integrar de... Vale, porto tants anys perquè em passava això i els dones... Bueno, tot muntat, no? Tota la història té coherència, llavors a partir d'aquí pots treballar.
I Esteve, hi ha alguna cosa que, perquè penso en els pares que ens puguin estar escoltant i que tinguin criatures, doncs que els costi a l'escola o tal, i diguin, ostres, i si el problema és aquest, hi ha alguna cosa que diguis, ostres, si el vostre fill actua, veu això, fa això, doneu-li un cop d'ull, si més no que ho vegi un especialista.
Bueno, jo és que... jo fa anys que ja vaig estar amb una psicòloga, la Teresa Petit, que va ser una doctora de l'Hospital de Mataró, i em vaig formar amb ella, i a mi em va dir una frase que sempre crec que a tots els pares els hi pot anar molt bé. La frase no és meva, per això dic que té l'autoria d'una altra persona. Hi ha una frase que és molt fàcil, que jo sempre he dit que tot el que és exagerat és dubtós. És una frase que és molt àmplia, però ens va molt bé per entendre de... Per exemple, no? És un nen que només li costa una cosa en concret, però amb la resta de coses funciona bé. Però és veritat que després, ostres, li costa això, i després l'altre, i sempre s'està queixant d'això, i sempre s'està queixant d'allò, i al final veus que comença a ser una queixa contínua, no? Al final, i que veus que potser intentes fer algunes mesures i no funciona res, doncs potser és allò, ostres, doncs potser valdria la pena mirar-ho. Més que res perquè al final el nano també es pugui quedar tranquil, perquè a vegades quan fem una avaluació psicològica o neuropsicològica i tot és normal, al final el nano també diu, vale, no em passa res, vale, llavors anem a mirar l'estrès, motivació, autoestima, podem, no, podem, és una, podem anar descartant diferents cartes, però dius, si això ens va molt bé. Llavors, jo, per dir-los als pares...
Jo no hi ha allò jo... de dir, si li costa molt llegir, no té per què, no?
Bueno... Sí, no, o sigui, podem dir, per exemple...
Ja sé que estic buscant
sí.
allò, una generalització, i entenc que és complex,
però,
eh?
Però sí que és veritat que, per exemple, nanos que per la seva edat doncs, llegeixen molt lents, lo típic que sempre s'ha dit dels dislèxics, si giren alguna lletra, giren a l'hora d'escriure, fan moltes faltes d'ortografia d'una manera molt exagerada, si la cal·ligrafia també per l'edat que tenen doncs, no és la que hauria de ser, que això, per això moltes vegades els propis pares si tenen un bon feedback amb l'escola, també això està bé, però... Per exemple, amb els TDAHs, no? Que a vegades els pares sempre estan molt preocupats. El meu fill es despista. Jo sempre dic que per els temes d'atenció i concentració, si hi ha una dificultat d'atenció, per dir-ho així, no solament hi ha de ser al col·le, també hi ha de ser a casa, també hi ha de ser amb els amics, també probablement hi serà amb les activitats que li agraden al nano, que és el típic nen que potser, no sé, està jugant alguna cosa i al cap de 20-25 minuts, 30, ja està, ja no pot més. I fins i tot amb coses que a ell li agraden, no? Si aquesta és una tònica general, per això deia que les coses, no? Si és exagerat, és dubtós, si aquesta és la tònica general, potser llavors val la pena de fer-se la pregunta de, ostres, doncs potser preguntar a un especialista a veure si se m'ha escapat alguna cosa. Més que res per quedar-nos tranquils, eh? Jo sempre he sigut molt de revisar,
sí,
més
home,
que
tant.
Res.
A part del tema acadèmic, el servei també oferiu un servei més integral que abraça àmbits com el mèdic o el social. La Sol ens n'ha parlat d'aquesta qüestió. La podem escoltar tot seguit.
De l'àmbit social ja, bueno, estic anant a millor.
Al
col·le. Sí, al col·le encara, bueno, em costa anar i tal, però jo veig que estic millorant bastant. Molt millor d'abans, perquè abans era un portava fatal. Però ara jo veig que estic anant cada cop a millor.
Clar, aquest és l'altre tema, no? L'altra pota, no? Com això influeix en el dia a dia a l'escola, perquè si et poses en situació i penses en algú que intenta seguir una cosa i no pot, també entens que al final doncs, es despisti, parli amb els companys, no?
Ah, jo sempre ho he dit, no? Si al final tu no estàs comprenent res del que estan explicant a classe o tens moltes dificultats per seguir el que fan a classe, que el primer que em passarà pel cap? Pues, xinxar-la del meu costat o posar-me a parlar, perquè no és allò, potser un dia el nen pensarà, bueno, aquest dia he estat potser despistat, no ho he entès, vale. El segon dia pensaré, bueno, he tingut un mal dia. Però la que portes 3 o 4 dies o ja comencen a ser unes setmanes, que el nen al final diu, bueno, això no entenc res, arribes a un punt que dius prou, i al final, pues això, pues, potser com molestaré el del costat o em començaré a fixar en altres coses i al final, pues això, no? Llavors començaré a ser un nen més visible pel professor o a classe dirà, ostres, és que està molt perdut o no sé què, i llavors és quan truquen els pares i tal. Però per això crec que és important, no? de veure aquest encaix i de poder saber que potser hi ha una dificultat darrere.
Sobre el TDAH, hi ha molta literatura, molta polèmica, sí. Molt debat, s'ha parlat fins i tot que no existeix, que engloba moltes coses. Què en diries?
Bueno, és un debat que podríem estar aquí, perquè fins i tot el tenim en el propi centre de professionals que també escolten aquest debat i em venen a buscar el despatx i no em deixen treballar, vale, per dir-ho així, perquè és allò, tinc que visitar. Però jo sempre, el que defenso molt és el TDAH com a diagnòstic, sí que existeix, perquè hi ha una evidència i podem estar veient l'últim que estan publicant des de la Vall d'Hebron, el Servei de Psiquiatria, que són els que més estan publicant en el cas. Però sí que és veritat que nosaltres... Clar, i tal com hem sigut un centre, jo almenys com estic en els centres d'hospitalització moltes vegades, no? I ens arriben informes i moltes coses d'altres professionals, i arriben molts diagnòstics, però sí que és veritat que ens ho mirem amb carinyo, no? Llavors jo el que, al llarg del temps, el que he anat veient, o la sensació que tenim nosaltres, és que el TDAH hi ha hagut com un mal diagnòstic. No he dit sobrediagnòstic ni infradiagnòstic, per això intento ser concret, no? Jo el que crec és que ha sigut un diagnòstic que a vegades ha sigut fàcil de fer servir. O sigui, en el sentit de... En visites molt ràpides doncs, hi ha hagut professionals, o n'hi ha, no ho sé, és igual, que, bueno, amb una sèrie de criteris que, segons el manual estadístic de psiquiatria, que és el famós DSM-5, que és el que fem servir actualment, doncs hi ha una sèrie de criteris que es compleixen i llavors jo crec que el problema que hem tingut últimament o en els últims anys és que hem tirat ràpidament d'aquest diagnòstic per explicar moltes coses. I moltes vegades el que ens fa falta, o em tiro una pedra als propis professionals de la psicologia en general, és que no tenir pressa per fer un diagnòstic o fer una bona anamnesi, que en diem una bona recollida d'informació del que li passen als nanos, és molt important. Llavors, fer diagnòstics en 20 minuts, jo crec que és algo que no ens ha anat bé. I ho dic en els dos sentits, perquè ens podem trobar que hi ha molta gent que diu que hi ha un sobrediagnòstic, que es diagnostica molt, però també podria dir per altra banda, i em podria quedar tranquil, que a vegades m'he trobat el contrari, d'un nano que ha vingut amb dificultats des de la primària, que ha passat desapercebut, per exemple, casos de noies que potser són inatentes, però que és més típic en les noies, sobretot en el TDAH, que en noies sol ser més inatent que hiperactiu, els hiperactius solen ser més els nois. Pues una noia inatenta, una nena petita inatenta, que a lo millor ha anat passant més desapercebuda, pues perquè intel·lectualment pues potser és més o menys potent, i a la primària pues va anar fent, arriba a la secundària, i a la secundària, jo sempre he dit, doncs que sigui molt més difícil, però és veritat que el que els fan a la secundària en el col·le és molt clar, no? Quan arriben a l'institut tots els nens tenen el mateix. A sobre la taula els deixen una carpeta i una agenda. Llavors la indirecta és molt clara. Tu saps que des de setembre al mes de juny estaràs RGR, deures, agenda, exàmens, i t'has d'acostumar a aquesta rutina. Si tu aquestes rutines no les tens adquirides a primària, doncs a la secundària et costarà molt. Llavors, si a la primària no es veu que aquesta era el millor una nena inatenta, a la secundària potser allà és on se't desmunta, no? I a vegades nosaltres ens ha sabut greu de, ostres, doncs a tercer, quart d'ESO o primer de batxillerat descobrir que algú té un dèficit d'atenció, doncs també ha sigut un error per part de tota la xarxa de serveis que ningú ho haguem vist, no?
I la sobremedicació?
La sobremedicació, clar, jo sóc psicòleg, també he de dir que no puc parlar en veu dels psiquiatres perquè no és cosa meva, això és veritat, però jo sempre he dit que s'han de, el millor que podem fer és sumar eficàcies. Si la literatura diu, o en certa part diu, que el tractament farmacològic pel TDAH pot ser beneficiós i el tractament psicopedagògic o les reeducacions psicopedagògiques també són beneficioses, jo sempre he dit, si puc tenir dues coses beneficioses que m'ajuden en lloc d'una, per què no? Ara, si la medicació, pel que sigui, pot portar uns efectes secundaris, per exemple, jo estic pensant, no, ara en el cas dels trastorns alimentaris, a vegades, no, que el tipus de medicació pues, li pugui treure la gana, etc., o pugui haver-hi una sèrie de conseqüències que no li poden anar bé, pues, almenys en el nostre cas, sí que triés el primer que opta per treure aquesta medicació. Mm-hmm. Això també és veritat. Però sí que és veritat que en certs contextos, en certes patologies, a vegades s'hagi pogut fer servir el medicament pel TDAH per altres usos, sempre per reduir la conducta impulsiva en nanos que potser no són TDAHs, però que en un moment tenien molta impulsivitat, es fa servir. Sí, és veritat que s'ha fet servir, és veritat. Però hi ha diversitat d'opinions aquí. Ja dic,
encara parlaríem més estona, però se'ns ha acabat el temps. Doncs Esteve, jo que pràcticament et dic que vinguem un altre dia i parlem dels trastorns alimentaris, perquè avui hem passat una mica per damunt,
si
i de
voleu,
fet és una de les vostres especialitats, i ens agradaria saber també si com evolucionen i si han canviat o no aquests trastorns alimentaris, que
quan,
segur que hi ha hagut molts
quan
canvis.
Quan vulgueu us podem explicar.
Perfecte. Esteve, doncs, Esteve Montasell, psicòleg especialitzat en neurodesenvolupament, gràcies per haver-nos acompanyat.
A vosaltres.
I també la Cecília Martínez. Gràcies i que vagi molt bé.